Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
Bon dia, som els alumnes de quart d'ESO d'Aula Oberta d'Institut La Plana de Vic. Ara us explicaré la tasca que ha fet cadascú. Em dic Natàlia Lasca i faré la introducció. Després, també faré l'entrevista amb el meu company Peter Mateus. Per últim, vaig seleccionar un conte de l'Índia. La radiografia del país la faran Dani Salinas amb el Hamza Alcubay. L'explicació de l'entitat CETEM la faran el Marwan Bugarda i la Laia Monge. La música la va buscar el Marwan Bugarda amb el Dani Salinas i el conte el llegirà en Pol Muñoz. Per últim, el comiat el farà la nostra professora Montse Urbano. Ara farem una petita introducció al programa sobre l'Índia que estem preparant des de fa uns mesos. A continuació us explicarem les característiques del país que hem triat i com és un viatge de turisme responsable a l'Índia. També farem una entrevista a un responsable de CETEM, Cristina Allier, i a una viatgera que ha anat a l'Índia i és avui amb nosaltres. Es diu Meritxell Martínez. El tipus de viatge que ella ha fet i del qual ens parlarà és un viatge que s'anomena de turisme responsable. Què és el turisme responsable? Aquest concepte de viatge fa referència a l'actitud de respecte cap als llocs i a les persones amb les quals el viatger entra en contacte al llarg de la seva estada al país que visita. El respecte és un concepte ampli que implica respecte cultural i social cap a les poblacions i les societats d'acollida.
President actual.
L'Índia és una república. El president es diu Pratibagh Patil. I el primer ministre és Manmohan Singh. El 1950, quan es va independitzar el Regne Unit, es va aprovar l'actual Constitució. Capital.
Nova Delhi, amb 13.800.000 habitants. Llengua oficial.
Les llengües oficials són l'hindi i l'anglès, però es parlen 22 llengües més. És el país més divers lingüísticament i cultural. Situació geogràfica.
Està situada al sud d'Àsia. Fa frontera amb Pakistan, Bangladesh i altres països més petits. És el segon país més poblat del món després de la Xina i el setè més gran. Superfície.
L'Índia ocupa més de 3 milions de quilòmetres quadrats. És més d'un terç de la superfície dels Estats Units. Clima.
És de clima tropical plujós, amb una part nord desèrtica i de clima molt fred a la part de Himàlaia. Població.
En té 1.210 milions d'habitants. Religió.
La religió majoritària és l'hindú, practicada per 800 milions d'indis, un 80% de la població. Hi ha altres grups religiosos com l'islam, el cristianisme, el budisme i altres. Economia.
L'Índia té una economia de mercat que ha esdevingut la tercera economia del món, una de les de creixement més ràpid, tot i que té nivells alts de pobresa, malnutrició i analfabetisme. És capdavantera exportant serveis de tecnologia i softwares.
CETEM és una federació de 10 ONGs de solidaritat internacional nascuda el 1968. Sent el seu treball independent en consciència a la nostra societat de les desigualtats del nord-sud. Denuncia les seves causes i promou transformacions per aconseguir un món més just i solidari.
Algunes activitats promou CETEM són les següents. La primera és el comerç just. És una pràctica d'intercanvi econòmic solidari que promou la comercialització de productes dels països empobrits a través de mecanismes que siguin més justos amb les famílies productores del sud i més respectuoses amb el medi ambient.
Dins d'aquest projecte, CETEM coordina la companya Roba Neta. A l'estat espanyol, des del 1997, el que pretén amb Roba Neta és que darrere de la producció de marques occidentals no hi hagi explotació infantil, entre d'altres injustícies.
CETEM organitza també la campanya financer Ètiques. Aquesta promou bancs que financen negocis justos i en consciència una societat justa.
CETEM també organitza camps de solidaritat durant els mesos d'estiu per poder conèixer de primera mà la realitat dels països del sud.
CETEM organitza cursos per informar i reflexionar sobre la necessitat de construir un món més just.
Per últim, CETEM prepara activitats com el viatge del qual us parlarem i tallers sobre el consum responsable a escoles i centres cívics.
Per saber més del turisme responsable, hem preparat una enquesta per a la Meritxell Martínez, que ha anat a l'Índia. A quina ciutat has anat?
Doncs mira, la primera vegada que hi vaig anar vaig visitar el nord i la segona vegada que hi vaig anar vaig conèixer l'estat del Maharashtra, a la ciutat de Mumbai, on nosaltres la coneixem com Bombai.
Per què has triat aquesta ciutat?
Vaig triar aquesta ciutat sobretot perquè vaig viatjar amb CETEM i CETEM proposava de fer un camp de solidaritat en aquesta ciutat i en aquesta regió, perquè en allà vam contactar amb una organització que treballa pels drets dels camperols sense terra a la Índia. I ens va donar l'oportunitat de conèixer aquesta organització de primera mà i per nosaltres va ser molt interessant el fet de poder compartir tant el dia a dia, la vivència de viure amb persones, amb famílies de la Índia, com també conèixer organitzacions d'indis, de persones locals que s'organitzen per lluitar pels seus drets.
Què vas fer allà?
Doncs en allà vam participar d'aquestes activitats que feia l'organització, vam conèixer què feien, com per exemple una senyora que és capaç de caminar dos dies per anar a visitar una família, perquè en aquella família hi ha un problema, per exemple, de violència familiar, no? I demanen el suport d'aquesta organització. Però clar, demanen el suport i això implica agafar un autobús i caminar dos dies per anar a visitar aquesta família i fer un treball per un costat de veure com està la situació, si fa falta emprendre accions legals, per exemple. El que vam fer va ser conèixer aquesta organització i també doncs, bueno, viure amb ells, no? Estar compartint el dia a dia d'una família índia.
Què et va semblar menjar allà?
És una bona pregunta aquesta, perquè tots els occidentals que viatgem a la Índia tenim molta por de que tot piqui molt. I és que és cert, tot pica molt. I els vaig preguntar a ells, per què feu el menjar tan picant? I em deia que hi havia un dels motius a vegades és que si és molt picant, menges menys. I per tant, si tens poc menjar, és una manera de com mesurar-te, no?, en el menjar. També és cert que tots tenim costums i tradicions diferents i maneres de menjar diferents. Per exemple, em va passar que el te, quan està molt calent, el tiren al plat i el beuen, perquè així no es cremen. És a dir, agafes la tasseta, tires una mica el plat i xarrupes del plat, cosa que aquí seria de molt mala educació, en allà és un costum.
Vas establir la relació amb la comunitat hindú i els seus rites?
Doncs sí. De fet, és impossible no viatjar a l'Índia i no entrar en contacte amb la gent. Sí que és cert que si fas un viatge d'aquests que et porten en un autocar, et tanquen en un hotel i te'n vas a la piscina, doncs clar, no veuràs a ningú. Però en aquest cas, que nosaltres que vam estar amb les famílies, doncs sí, estàvem en contacte amb ells i com que els rites estan molt, molt presents a la seva vida, per exemple, quan es lleven fan la puja, que diuen que és anar a fer l'ofrena als petits déus que tenen a totes les cases, doncs, per tant, sempre estàs perennament en contacte amb aquests rites, no? O com això pot ser que entris en un bar i que et trobis que hi ha una màquina de resar, és a dir, una màquina que llença un mantra cada minut, minut i mig, i aquí, per exemple, ens seria impensable, no?, poder trobar una màquina de resar en un bar.
Com és Com és la vivència de relacions familiars allà?
Les relacions familiars, hi ha una part que a nosaltres ens sorprèn moltíssim, i és que tradicionalment a la Índia els matrimonis són acordats. És a dir, quan compres un diari a la Índia, el que trobes són els anuncis de nois i noies, senyors, senyores, que posen anuncis buscant marit o muller i expliquen com són, què busquen, com és la seva família, com és la seva feina, quin tipus de casa tenen. I per nosaltres aquí és alguna cosa completament... ni se'ns acut de pensar que ens casaríem amb qui ha triat la nostra família o de posar un anunci al diari. I en canvi això és una cosa a nosaltres que ens va cridar molt l'atenció. També és cert que tot està en procés de canvi. La societat occidental que podem ser nosaltres està entrant amb molta força a totes parts del món i a través de coses com les pel·lícules, el cinema, la televisió, tot això impacta molt i també són coses que estan canviant probablement, però tradicionalment era així.
Penses que els occidentals poden aprendre alguna cosa de l'espiritualitat hindú?
Jo crec que sí, jo vaig aprendre molt, no sé si concretament de l'espiritualitat hindú, perquè també ens passa moltes vegades que com occidentals anem a la Índia pensant que tothom és molt espiritual i que tothom fa ioga al carrer, però sí que vaig aprendre molt de la seva capacitat de viure pels altres, de viure en comunitat, que aquí ho hem perdut. És a dir, no som capaços de conviure o de crear realment comunitat. I en allà vaig tenir molt aquesta vivència de comunitat, de no sentir-te sol, de sentir-te que la gent que viu amb tu realment comparteix la vida amb tu i hi ha uns llaços que et sostenen a la vida que probablement aquí els estem perdent i per això a vegades ens sentim tan sols, no?
La societat de l'Índia és justa o vas veure molta injustícia?
Bona pregunta també. No ho sé, quan vaig pel centre de Barcelona veig moltes injustícies també i a la Índia també vaig veure injustícies. En realitat m'agradaria molt poder visitar algun tipus de societat que no fos injusta. És cert que a la Índia hi ha la part rural en el qual sembla que hagis fet un viatge en el temps, no? És completament un altre món, no? I sí, hi ha una part que sí que és injusta i hi ha una part que no sé com... A mi m'agradaria que evolucionessin més cap a una societat més equilibrada, en el sentit perquè ara estan creixent d'una forma important, econòmicament estan creixent molt com a país, i m'agradaria que aconseguissin repartir aquesta riquesa que estan generant més entre la població, però és cert que això és un repte que tenim a nivell mundial, no només a la Índia.
Quants dies vas estar allà?
A la Índia em vaig passar un mes i va ser molt... Un mes m'hagués quedat més temps. Un mes està bé perquè et dona temps com de fer l'immersió en el país, però és cert que quan intentes entendre tot el que està passant, sempre explico que quan torno de la Índia torno amb la sensació que no he entès absolutament res, però que no passa res tampoc i que és un procés que aniré fent amb el temps i que intento anar entenent el que passa, però és una vivència important en aquest sentit, no? De veure-ho, de que sí, que trigues a entendre el que passa.
Vas ajudar personalment algú? Em pots explicar alguna anècdota?
És interessant el de per ajudar personalment algú. No ho sé si vaig ajudar personalment algú, perquè és difícil a veure. També passa molt quan estàs allà, que a mi em va passar que em plantejava molts dilemes. Si li dono diners a aquest nen que m'està demanant, l'ajudo o no l'ajudo? Perquè potser si els seus pares el posen a demanar perquè és un nen i li donem més diners, igual estic fent més un mal que un bé. Per tant, ostres, ajudar personalment algú, em vaig plantejar moltes vegades què volia dir aquesta pregunta. Sí que és cert que tinc la convicció que no només puc ajudar algú quan estic a la Índia, també puc ajudar algú quan estic aquí, i que el fet de viure d'una manera més responsable i més conscient amb tots els meus actes que faig cada dia, com pot ser des de la feina que faig, des de les coses que compro, que consumeixo, des d'on poso els meus diners, hi ha tota una sèrie de coses de la meva vida, d'aspectes de la meva vida, que he modificat arrel de tenir l'experiència de fer un camp de solidaritat i de dir, ostres, me n'adono que el món l'hem de transformar. Doncs potser probablement seria aquesta... No sé si en allà vaig ajudar personalment algú, però sí que va canviar potser la meva forma de viure-ho. I alguna anècdota probablement seria el fet de veure que algú a l'Índia pot treballar reparant paraigües. És algú que els paraigües quan es trenquen no es llencen, sinó que el portes al senyor que repara la varilla, que està al mig del carrer, t'ho torna a cosir i el segueixes utilitzant.
Quins llocs vas visitar com a turista?
Com a turista vaig visitar, per exemple, a Bombai hi ha un gran temple en el qual hi ha moltíssima gent que va fer les ofrenes i que és un punt com molt, molt representatiu i va ser tenir la vivència de visitar aquest temple em va cridar molt l'atenció. I així potser de llocs més turístics me'n recordo de... Hi ha un lloc que es diu la Porta de Bombai que van fer els anglesos i em va sobtar molt que hi havia moltes famílies índies que anaven a visitar-se també i es tiraven una foto just a la porta, no? de Bombai, que li diuen, i veure senyors que es dediquen també, treballen, tirant fotos i amb una petita impressora que porten penjada del coll t'imprimeixen la foto en aquell moment. I és un record que tenen les famílies que viatgen allà.
I tornaries?
I tant, tinc moltes ganes de tornar-hi.
Com animaries els oients o què diries per animar-los a fer aquest tipus de viatge?
Jo els animaria dient que jo en aquests viatges el que m'ha passat és que aprenc molt més de qui sóc jo i del lloc on visc que no tant potser del lloc que visito, que també. I sobretot perquè ens permet qüestionar-nos moltes coses, ens permet qüestionar-nos preguntes essencials de la vida que tots ens fem, no? Qui sóc, on vaig, per què sóc aquí. Però a més des d'una vivència, és a dir, fent-ho i coneixent persones que ens aporten moltes coses, ens aporten una altra manera de viure. També una alegria, perquè me'n recordo de riure molt a la Índia, de ser capaç de jugar al carrer o de veure, no, que està plovent i els nens surten al carrer a jugar tota aquesta part que ens reconnecta una miqueta amb qui som i amb què fem. Jo els animaria a poder fer aquests viatges.
Creus que hi ha una percepció errònia des de la societat occidental del que són aquests països que des d'aquí potser els veiem com a tercermundistes?
Moltes vegades pensem que són països que si nosaltres... És a dir, que nosaltres els hem d'ajudar a ser com nosaltres, com si nosaltres no tinguéssim problemes. I crec que el repte que tenim és com ser un món global, perquè suposo... Ara mateix no podem pensar en un món que no estigui tot junt i que no es comuniqui, però no podem tenir aquesta visió paternalista de pensar que hi ha països que necessiten el nostre ajut per sortir d'una situació que nosaltres considerem que no és la correcta. No podem medir tot amb els nostres paràmetres. I fins que no siguem capaços de descentrar-nos, és a dir, poder sortir de pensar que nosaltres som el centre del món i el malic del món, fins que no siguem capaços de fer això, no sé si ens podrem qüestionar quin tipus de món volem ser en el futur. Però sí que és cert que estaria molt bé que nosaltres com a Occident canviéssim la visió d'aquests països. És cert que tal com està evolucionant l'economia actualment, hi ha tots els països asiàtics que estan creixent molt forts. Ara quan es parla, la Xina, per exemple, serà la nova potència mundial i sembla que tots ens espantem perquè de cop ens veiem menjant arròs, no? Però és que el món canvia i hem de ser capaços de qüestionar-nos aquestes coses, no?
Ich chandi raat ban gayi ho tum jo aaye zindagi mein baat ban gayi
paya maine paya tumhe rab ne milaya tumhe honton pe sagaya tumhe naakon pe sagaya tumhe paya maine paya tumhe sab se chupaya tumhe sapna banaya tumhe neend mein bulaya tumhe
Estarem a la Cristina Lier, que és la responsable de Setem. Quina és la diferència entre el turisme responsable i el turisme de masses?
Doncs principalment que el turisme de masses, els grans hotels i complexes hotelers aquests de 5 estrelles, amb la pulsareta, amb el todo incluido, que porten un guia, que els porten uns llocs concrets, els beneficis són pel propietari de l'hotel, que normalment és occidental, o americà, o de grans corporacions econòmiques. En canvi, el turisme responsable el que fa és afavorir a la gent local, sigui els comerços locals, el turisme rural de la zona o productors que són d'allà. Llavors, clar, canvia molt per una persona que ve d'aquí, quedar-se a un hotel que és exactament igual al d'aquí, el de Mumbai, el de la Xina, el de Dakar, el de qualsevol ciutat gran, són tots iguals perquè és a l'estil occidental. Llavors no coneixes la cultura real del país. En canvi, amb el turisme responsable estàs coneixent la cultura, el que mengen ells realment, com es mouen, què fan cada dia, és molt, molt diferent.
Per què has triat treballar a Setem?
Jo vaig triar treballar a Setem perquè la primera vegada que vaig fer un viatge d'aquest tipus així alternatiu el vaig fer pel meu compte i em vaig quedar amb la sensació que no havia après prou d'aquell viatge, que no havia sabut treure-li partit amb aquella cultura i tota aquesta informació. Llavors el segon viatge que vaig fer, que el vaig fer en Setem, vaig fer un camp de solidaritat, i hi ha tota una formació prèvia, una preparació i una reflexió, t'ajuden a entendre el perquè d'aquella cultura, no? Llavors això per mi em va canviar molt, i en el moment que jo vaig decidir deixar la meva feina perquè volia tenir família i el tipus de feina que tenim nosaltres aquí, de treballar, bueno, i en aquell moment treballava de dilluns a diumenge, 12 hores al dia, una cosa, una burrada, vaig decidir que si volia tenir família no podia tenir família així. Llavors vaig deixar la feina i durant aquell temps, mentre que jo vaig tenir el meu fill i el vaig criar els primers 6 mesos, va sortir aquesta oferta, em vaig presentar i mira, vaig tenir la sort que vaig entrar a treballar. Llavors anava molt en sintonia amb el que jo volia fer i amb el que jo havia après d'aquesta organització, no? És com si el que jo vaig aprendre d'aquella organització en aquell moment, doncs ara ho estic tornant com a treballadora, intentant que més gent aprengui i tregui benefici d'aquesta experiència de viatjar d'aquesta manera, no?
Com són les estades que organitzeu a Setem?
Doncs són estades d'un mes, amb una formació prèvia, obligatòria, de 3 mesos, que són, bueno, són 4 dissabtes, i després hi ha un cap de setmana de convivència, amb els que fem reflexió sobretot entre les diferències del nord i el sud i el per què, no? I què pots fer aquí quan tornes. Llavors la nostra idea és que la gent que fa aquests viatges, quan tornen, intentin sensibilitzar la població d'aquí sobre la cultura d'allà i sobre les accions que poden fer aquí per intentar canviar aquestes injustícies que han vist.
Com li han demanat a la Meritxell de com incitaria els oients a fer aquest tipus de turisme? Des del teu punt de vista, quines mesures podeu donar per ajudar-los a decidir-se?
Jo el que els diria és que fer un viatge d'aquest tipus et canvia la vida normalment a llarg plaç. O sigui, és una cosa que et fa reflexionar, et fa veure el món el dia a dia, doncs és el que dèiem abans, no? No és el mateix anar-te'n a un hotel i acabar menjant-te l'amanida semblant a la que menjaries a casa, que llavors per què te n'has anat tan lluny i has fet tants quilòmetres, sinó que d'aquesta manera tu el que coneixes és la cultura d'allà. I realment quan ho coneixes i reflexiones, no és instantani, no és el mateix dia que tornes que canvies, però al llarg del temps aquella experiència et fa canviar moltes coses, i hi ha moltíssima gent que ha participat amb nosaltres que després li ha canviat el sentit o enfoc professional de la seva vida. Llavors això és l'important.
Moltes gràcies per venir fins aquí a parlar amb nosaltres i respondre a les nostres preguntes.
De res, a vosaltres.
साची साची तेरी नजरें एक दर्पण देव मन की ये खबरें एक पलछिन अधरों ने कुछ ना कहा रे नैनों ने कह दिया तूने तो पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया
तूने भी पल भर चुप गुप चुप दिल में आया सजना स्वांग रचैया रे पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे
ओ तुझ पर जा अधराने कुछ ना कहा रे नैनों ने कह दिया
तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे दिया
ओ तूने भी पल भर में
Ara us explicaré un conte tradicional de la Índia, que ens ha agradat molt perquè parla sobre l'avarícia i l'estima dels animals. Es titula Els dos cistells. Hi havia una vegada un vell i una vella. El vell tenia un ocell al que estimava molt i el que cuidava amb molta cura. Un dia, el vell va anar a haver d'anar-se de casa per una temporada, i li va demanar a la seva dona que cuidés de l'ocellet i li donés de menjar i beure cada dia. La dona li va prometre al vell, va partir tranquil. Però la dona, preocupada només pels seus assumptes, es va oblidar de l'ocell i no li va donar de menjar ni un sol dia. El treball de la vella consistia a recollir el blat i fer-ho assecar. Perquè s'assequés, ho deixava en un bol en l'ampit de la finestra. Així van passar els dies, fins que l'ocell, mort ja de gana, va picotejar les reixes de la gàbia. Va escapar i es va menjar tot el blat de la vella. Quan aquesta es va adonar, es va enfadar tant que va tirar l'ocell de la casa. Al cap d'un temps, va tornar al vell i la dona li va dir que l'ocell havia escapat. L'home, que volia molt a l'ocell, es va posar molt trist i en veure que no tornava, va decidir anar al bosc a buscar-lo. Va buscar i va cridar a l'ocell per tot el bosc, fins que finalment el va trobar. El vell li va demanar que tornés amb ell, però l'animal li va dir que es troba bé al bosc. L'home es va quedar una estona fent companyia a l'ocellet i, quan ja anava a tornar a la casa, l'ocell li va posar davant dos cistells, un de gran i un de petit, i li va dir que es quedés amb un com a regal. L'home li va donar les gràcies. Si no puc fer-te canviar d'idea, dona'm el cistell petit. I d'aquesta manera, l'home es va anar a casa seva amb el cistell petit. En arribar a casa, li va explicar tota la seva dona i va obrir el cistell. I qui va ser la seva sorpresa en veure que estava ple d'or, plata i pedres precioses? La dona, amb els ulls, viants de condícia, li va dir al vell, digue'm on està l'ocellet, que jo seré més llesta que tu i agafaré el cistell més gran. La vella es va dirigir cap al bosc i va trobar l'ocellet. Oh, ocellet, quan et trobava a faltar, va dir la dona. T'he estat buscant tant temps que ara mereixo un regal com a record d'aquest moment. L'ocell, que va fingir haver oblidat que la vella l'havia expulsat de casa, li va posar dos cistells davant, un de gran i un altre de petit. Li va escollir. La vella, sense pensar-ho dues vegades, va agafar el gran, avariciosa com estava. Va anar, sense donar-li si més no les gràcies a l'ocell. Quan va arribar a casa, va ficar les mans en el cistell pensant trobar grans quantitats d'or i joies, però quin va ser el seu ensurt? En trobar-se el cistell ple de serps, escorpins i es retorçaven intentant sortir. I la vella es va espantar tant i tant que va fugir de la casa. Segons diuen encara, avui corre desesperada d'un costat a un altre, sense saber on amagar-se. Gràcies.
Fins aquí el programa sobre el turisme responsable a l'Índia. Durant una estona ens hem pogut apropar a un país emergent format per una societat que pateix injustícies. També hem après que es pot viatjar de maneres diferents, sent justos amb els habitants d'un destí, i que viatjar d'aquesta manera és enriquidor també pel viatger. Agraïm a l'organització Coneix Món que hagi proposat i coordinat aquest projecte, amb la Queralt Gómez al davant. També donem les gràcies al CETEM i a la Cristina Alier, que ens ha ajudat a trobar informació sobre turisme responsable. I ha estat molt interessant el testimoni de primera mà de la Meritxell Martínez. El programa ha estat possible gràcies a la feina dels alumnes d'Aula Oberta de Quart d'ESO de l'Institut La Plana, que hem esmentat abans, i ells es van afegir a la meva proposta des d'un bon començament. No podem oblidar el suport tècnic de Com Ràdio i Joan Antonio Calderón i dels alumnes de batxillerat de l'INS La Plana que s'han ofert a col·laborar amb nosaltres. Gràcies a tots. Ara acabarem amb una sintonia de l'Índia i no vull deixar de fer esment a Shahrukh Khan i a Marhani, autors de les músiques, algunes de les músiques índies que heu sentit.
Podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmon.org. Coneix Món amb l'Institut Viatge.
रहता है गा, उफ, इन उच्छता रहता है गा।